Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia?
Avui arguments en banda sonora. Perquè aquesta nit, a part de la castanyada, també és nit de Halloween i ho estem comprovant aquests dies amb les plataformes que, de fet, estem col·lapsats i han aprofitat per promocionar totes les pel·lícules temàtiques que tenen perquè les consumim. De fet, és gairebé impossible entrar a Netflix sense que et recomani totes les pel·lis i les sèries de terror aquests dies, Marta?
Sí, ja sabem què passa, Passa durant Halloween, passa durant per Nadal, que ara, de fet, ja ens estan promocionant els continguts que tiraran per Nadal, que Netflix té preparat tot un arsenal de pel·lícules d'aquest estil. Passa per Setmana Santa. Qualsevol excusa és bona per les plataformes per recomanar totes aquestes pel·lícules temàtiques. He de dir que he fet una mica d'arqueologia dintre de totes aquestes col·leccions, aprofitant també que ja ha arribat per fi HBO Max i vaig començar a mirar què tenien en catàleg. Algunes plataformes...
No és fàcil instal·lar-se això de l'HBO Max, perdona,
no,
que et talli, però...
És una miqueta difícil, sobretot...
La meva tele no va.
A mi també em passa, per això serveixen els Chromecast, jo recomano també que en comptes... Un Chromecast, que és un dispositiu de Google que tu et pots posar a la tele si la teva tele ha quedat antiga i...
O sigui, de repente que no tinc HBO Max perquè la tele és antiga.
Sí, que antiga és molt relatiu, perquè, per exemple, la meva tele té 4 anys, que en teoria no és antiga i no puc posar ni HBO Max ni Disney Plus. Per tant, si compreu un... Ara sembla que estigui fent aquí jo promoció dels Chromecast, no cobro, per això, però això, si compreu un Chromecast i us passen aquestes coses, doncs des del vostre dispositiu, des de l'iPad, des de la tableta, des del telèfon, el que sigui, podeu enviar aquests continguts a la televisió i veure-ho així. Però això, he buscat una mica dintre d'aquestes plataformes. Hi han plataformes que s'han currat una miqueta més el nom de la col·lecció, per exemple Filmin, que normalment ja té això, que les col·leccions tenen com aquests noms graciosos. La de Halloween es diu Spooky October Truco o Peli, Netflix favorites de Halloween, tot això en castellà, recordem, perquè les plataformes no és que apostin gaire pel català, com hem estat veient aquestes últimes setmanes. Aleshores, jo m'he endinsat en aquestes col·leccions, però com, Roger, a tu i a mi no ens agrada massa passar por
veient
pel·lícules. He triat pel·lícules que són temàtiques de Halloween per celebrar una mica la festa, però de manera divertida, per passar-nos-ho bé, per no haver-nos d'amagar sota la manta en el sofà i per si estem amb amics o amb família, amb nens, que puguem gaudir d'aquesta festa.
Home... Casa Fantasmes.
Sí. Perdoneu-me que tiri del clàssic, però crec que és absolutament indispensable parlar d'aquesta pel·lícula. Se'm feia molt difícil no parlar d'una de les comèdies més celebrades dels anys 80, però en general també jo crec que de la història del cinema. He de dir que, amb l'excusa de la secció, l'he recuperat aquests últims dies per veure si realment és tan bona com la recordava, perquè jo crec que en aquestes pel·lícules sabem que la nostàlgia a vegades ens juga una mala passada.
Com ha envellit Casa Fantasmes?
Relativament bé. En el sentit de que... Sí, o sigui, relativament bé, perquè és una pel·lícula que jo crec que ja des de la seva concepció la idea era que fos icònica. En el sentit que tot el que té a veure amb la pel·lícula immediatament va ser com molt fàcil de reconèixer, no? Tots sabem, tot i que no haguem vist la pel·lícula, com és el famós monstre, no?, de núvol de sucre, que és com molt característic, quins vestits porten els protagonistes. Sabem que són 4 professors d'universitat experts en fenòmens paranormals que de cop decideixen obrir una empresa per caçar fantasmes que estan atemorint la ciutat de Nova York. Sabem com és el cotxe, la icona, no?, d'aquest fantasma amb el símbol de prohibit. Era una pel·lícula que no va transcendir en la història del cinema perquè fos narrativament molt complexa o molt diferent o perquè trenqués amb el que ja estava establert, sinó perquè era molt fàcil reconèixer totes les icones que ens plantejava. Feia riure, ens ho feia passar bé, ens entreteníem, no? Ens deixàvem davant del món que potser no ens estava agradant tant i era una manera d'escapar-nos, i aleshores de seguida va ser com la gran pel·lícula d'èxit dels 80.
Ara se n'estrena una nova, no? La seqüela és... O...
Exacte. El 2016 van fer una altra pel·lícula que va tenir una mica de polèmica al voltant, perquè què va passar? Que se'ls va acudir fer una cosa una mica diferent, que és que les 4 protagonistes en aquest cas fossin dones. I ja sabem que quan hi ha pel·lícules protagonitzades per dones, doncs sempre hi ha les típiques persones que no adjectivaré, però que en definitiva són masclistes i que sobretot a internet, que sabem que és un lloc molt tòxic, es queixen perquè hi ha una dona, no?, que no pot ser protagonista d'una pel·lícula, i si són 4 dones encara menys, i si són 4 dones que fan papers similars als que ja havien fet 4 homes en una pel·lícula que és icònica, doncs encara menys. En fi, deixant de banda això, això això va fer que la pel·lícula estigués maleïda des del principi. Molta gent va dir que era molt dolenta. Jo la vull reivindicar perquè realment, si l'entenem com una cosa a part d'aquesta franquícia de Ghostbusters, és una pel·lícula que aguanta molt bé, que la comèdia està molt bé i que les actrius estan fantàstiques, i per tant doneu-li una oportunitat. Però sí que és veritat que el dia 3 de desembre veurem a les sales de cinema una altra seqüela, que sí que serà una seqüela ja més directa de les primeres pel·lícules de Ghostbusters, les originals, i que tractarà sobre els nets dels protagonistes originals, i evidentment, per potenciar el factor nostàlgia, doncs també veurem alguns dels actors que ja sortien a les originals.
Més clàssics de Halloween per veure en família. En aquest cas, a Disney+, Plus, el retorno de les Brujes, situada en un poble amb una història terrorífica que és Salem.
Sí, que si coneixeu una mica la història de les Bruixes als Estats Units, i sobretot a Salem, a Massachusetts, doncs us podeu fer una idea una mica de què va la pel·lícula. També us podeu imaginar que Disney+, Plus, evidentment, té tot l'arsenal de pel·lícules familiars temàtiques que us podeu imaginar. Aquesta la trobem allà. Però a mi m'agrada destacar-la, aquesta, que és El retorn de les Brujes, en anglès original Hocus Pocus, perquè passa una mica com amb Caçafantasmes, que és una d'aquelles grans comèdies familiars que feien a Disney als anys 90, que provoquen aquesta mateixa nostàlgia, aquest sentiment de màgia, no? de sentir-te com a casa, al cap i a la fi. I tot i que el 93, quan es va estrenar originalment, no va ser gaire un èxit, és una pel·lícula que a mesura que l'han anat reposant a la tele, de seguida doncs, es va convertir en un clàssic. La història és molt senzilla, també perquè és una pel·lícula familiar, amb nens la podeu veure si esteu a casa, que és sobre un noi que accidentalment desperta tres bruixes que volen aconseguir tornar a ser joves, i de fet ser joves per sempre, i que comencen a causar el caos a la famosa localitat de Salem. La pel·lícula, així, no té gaire més, però està rodada amb molta gràcia, amb aquesta màgia de Disney i de Disney als 90, i la veritat és que les tres protagonistes, que són les tres bruixes, ho fan molt bé. La líder de les tres és Bette Midler, que és una gran actriu de musicals, i de fet la primera cançó que sonava la cantava ella, i és tot un temasso. I en aquest paper, que és molt estrafolari també per com va vestida, doncs ho fa molt bé, però també una de les tres bruixes és Sarah Jessica Parker, en un dels primers papers que va fer abans que fos la gran estrella que és ara, i la veritat és que també és una delícia a veure, i la veritat és que si la veieu, esteu a temps de veure també el reboot que també faran, perquè evidentment ara està triomfant la idea de tornar a reviure tots els grans moments dels 80 i dels 90. Sabem que s'està gravant la pel·lícula, encara no sabem però quan s'estrenarà.
I també a Disney+, Plus, això que sona és, Marta?
The Rocky Horror Picture Show, que és una pel·lícula que aquí no sé si la tenim gaire situada, però s'ha convertit pràcticament en un clàssic de culte. És una pel·lícula del 75, que realment quan et poses a mirar totes les coses que proposava aquesta pel·lícula en aquell any que es va estrenar, doncs entens perquè tampoc va ser un èxit al principi, però després es va convertir doncs, això en un clàssic de culte. La història ja de per si és bastant estranya. És la història d'una parella que s'acaba de comprometre i que decideixen anar a anunciar el seu compromís al professor d'universitat que feia la classe on es van conèixer, però de camí acaben perduts i busquen refugi a la casa del doctor Frankenfurter, que viu en una mansió amb personatges molt estranys, i aleshores és una pel·lícula que parla de la sexualitat, del transvestisme, de la fluïdesa de gènere, tot això en un musical de rock i protagonitzat per Tim Curry, que fa un paper espectacular, però també Susan Sarandon.
Que canta, no?
Que canta, i que de fet canta molt bé. Touch me.
És ella?
És ella.
Uau, canta molt
bé.
I
la veritat és que ho fa molt bé per ser lo jove que era en aquella època i per fer un gènere com és el musical, que realment no és que n'hagi fet gaire més després d'això. Ella es va llançar a la piscina cantant i ballant. La veritat és que ho fa fantàstic. Però és que, com aquesta cançó que estem sentint, totes, perquè la veritat és que són totes èxits, són totes tamassos, i un cop entres en el musical, que pot costar una mica per la premissa, no?, i per com d'estranya és l'estètica del que ens proposa, veus que totes les cançons són tamassos. Per exemple, la més coneguda, que és aquesta. It's just a jump to the left. With your hands on your hips. You're bringing me to the sky. Where is the velvet crown? és que és impossible no ballar-la.
Té poc de terror, tot això, no?
Té poc de terror. L'estètica, si us poseu a mirar-la, veureu que és molt estranya. Realment, és un musical de Halloween en tota regla, en aquest sentit. Però les cançons són com molt animades, molt rockeres, també parlen de temes que són una mica, doncs, fora de norma, però és impossible no ballar-les. Jo escolto aquesta, que és Time Warp, i sempre que em surt de l'Spotify és que no puc evitar ballar. Aleshores, si teniu una pel·lícula de... si teniu una festa de Halloween muntada amb els amics, està molt bé posar la banda sonora, i està molt bé també tenir la pel·lícula de fons, si més no, per de tant en tant anar-la mirant.
Va, i pels cinèfils encara, cinèfils de zombis, eh? Amazon Prime. Zombie Party.
Sí, Shaun of the Dead, en el seu títol original. Una altra pel·lícula que està una mica mig camí entre el que acabem de dir de Rocky Horror Picture Show i totes les pel·lícules més familiars, perquè és una comèdia de zombis que, si voleu una cosa una mica més seriosa, però no terrorífica, i que tingui molt de sentit de l'humor i que sigui un sentit de l'humor molt autoconscient del gènere, és la pel·lícula perfecta, dirigida per l'Edgar Wright, que és un director que a mi m'encanta. Estic enamorada de l'última pel·lícula que ha fet, que és Last Night in Soho, que en vam parlar quan parlàvem de les pel·lícules de Sitges. Si us agrada el cinema de zombis, us agradarà, però fins i tot si no us agrada i això dels zombis potser us tira una miqueta enrere, no patiu, perquè no és una pel·lícula especialment sanguinària ni gore, almenys no més del que ho podria ser una pel·lícula de Quentin Tarantino, o sigui que en aquest sentit, si us agrada Tarantino, us agradarà aquesta. I la veritat és que la gaudireu, perquè el sentit de l'humor està molt ben trobat, i la veritat és que té una banda sonora que també està molt bé.
Fantàstic, doncs aquestes són algunes propostes per aquesta tarda, nit, vespre, matinada, el que faci falta, o el dia de demà, que també és festa. Marta, moltes gràcies.
Fins ara.